Aquest dimarts ha tingut lloc una sessió del projecte Omplint la Motxilla, impulsat per l'àrea d'educació de la Paeria de Balaguer. Té l'objectiu d'afavorir la implicació de les famílies en l'educació, especialment en el cas de famílies nouvingudes. En total han participat una quinzena de famílies. Amb aquesta informació obrim l'informatiu d'aquesta jornada de dimarts, dia 16 de setembre. Amb aquesta notícia obrirem l'informatiu d'aquesta jornada de dimarts, dia 16 de setembre, en el qual també pararem, entre altres temes, que s'inicia el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria 2025 del Pla de Barris i Viles. El termini de presentació d'aquesta finalitza el proper dimecres, dia 15 d'octubre. La Paeria de Balaguer, recordem que presentarà un projecte valorat en 20 milions d'euros amb l'objectiu de transformar el centre històric i reforçar la cohesió social. L'altra banda, comarca, destacarem que tindran a projecte un edifici multiusos que pugui acollir alguns dels esdeveniments que es fan al municipi i que s'han de suspendre o ajornar quan plou. Aquesta actuació se suma a la inauguració al febrer de la nova seu municipal. A banda d'aquests temes, amb els que obrim l'informatiu, tractem altres qüestions que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Explicarem avui en l'àmbit de successos que l'Audiència de Lleida jutjarà la setmana vinent a un home acusat d'agredir sexualment una menor d'edat a la ciutat de Balaguer. També parlarem avui de la mortalitat a les carreteres catalanes, que es conté durant l'estiu amb 36 persones finades, el mateix nombre que l'any passat. En canvi, s'ha duplicat la sinistralitat a Lleida, passant de 6 a 12 defuncions. En l'àmbit agrari, el Canal d'Urgell finalitza la campanya de reg el proper 27 de setembre. Després de la sequera de fa dos anys, no hi ha hagut aquest any restriccions i el regadiu s'ha desenvolupat amb normalitat. I també parlarem avui de Fruita amb Justícia Social, que demana que la fruita de Lleida es deixi de vendre al mercat israelià. La plataforma considera que cada transacció econòmica amb Israel reforça la seva economia sobre la guerra amb Palestina. En un àmbit més lúdic, els caragols a la llauna i l'escudella i carn d'olla triomfen al concurs popular El millor plat de Lleida. Un total de 2.464 persones han participat en aquesta iniciativa que vol reforçar la identitat gastronòmica i agroalimentària del territori. També explicarem que Lleida reforça la promoció del turisme ornitològic al mercat nord-americà. Ho fa amb un viatge de premsa organitzat en el marc del Delta Birding Festival, que dona continuïtat a les accions desenvolupades des de l'any 2023. I anirem fins a Penelles, que dona la benvinguda a la tardor amb la segona edició d'Art Natura, aquí tardor, una activitat que se celebrarà aquest proper dissabte a la Serra de Bellmunt, Almenara, amb tallers artístics, música en directe i fotografia nocturna.
I acabarem l'informatiu com és habitual en la secció esportiva.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem de futsal perquè el passat cap de setmana es va viure la cara i la creu en les semifinals del 8è Memorial Quim Sala de Futbol Sala amb la victòria del cadet de l'Escola Futbol Sala Balaguer Comtat d'Urgell per 12-0 enfront al Tremp i la derrota del combinat senyor masculí que va caure per 1-4 davant del Linyola. I també parlarem d'escacs, perquè el jugador armeni Karen Grigorian va fer història a l'Obert Internacional d'Escacs Actius de Vallfogona amb un ple de 9 punts a 9 possibles, un registre mai assolit per cap altre jugador.
Aquest matí s'ha dut a terme a l'Espai Temps de Cures de Balaguer una sessió del projecte Omplint la Motxilla, una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn coordinada per l'Àrea d'Educació de la Paeria amb el suport de diversos serveis i entitats de la ciutat. La proposta ha tingut com a finalitat afavorir la implicació de les famílies en l'educació dels infants i facilitar-ne l'adaptació al sistema escolar, especialment en el cas de famílies nouvingudes o que encara no tenen fills escolaritzats.
La Paera d'Igualtat, Educació i Infància, Anna Profitós, ha explicat que l'actuació ha sorgit arran de la demanda de les directives dels diferents centres educatius de la ciutat, entre altres, i que s'ha incorporat dins el pla educatiu. Segons Profitós, la intenció ha estat que les famílies coneguin millor el funcionament del sistema educatiu i alhora fomentar la cohesió entre la comunitat de famílies.
Avui fem una actuació que va sorgir arran d'una petició que ens van fer les directives dels centres educatius de Balaguer i també diferents professionals del món de la salut, dels assistents socials, de Creu Roja i que vam entomar des del Pla Educatiu d'Entorn. Consisteix en una jornada, és un matí, són dues horetes de formació i està adreçat a les famílies que tenen infants de 2 anys i 3 que no han estat mai escolaritzats i també a les famílies nouvingudes. L'objectiu de l'actuació és doble. Per un costat, el que es busca és que les famílies que no tenen fills escolaritzats coneguin el funcionament del sistema educatiu que tenim a Catalunya, donat que moltes venen d'altres països i tenen altres cultures i altres maneres de fer, això per un costat, i per l'altre el que es busca és la cohesió entre les diferents famílies, per tal que el període d'adaptació al context educatiu dels seus fills sigui fàcil i sigui molt profitós.
La sessió ha combinat una primera part explicativa amb una segona de torn obert de paraules en què les famílies participants han pogut resoldre dubtes i compartir experiències. Segons la tècnica coordinadora de Creu Roja, la Noguera, Vicky Armengol, hi han intervingut diversos professionals, una infermera del CAP que ha parlat de salut, una especialista del CEDIAP que ha abordat el desenvolupament del llenguatge, la pròpia Creu Roja, que s'ha centrat en la integració, i representants d'algunes AFA que han explicat el funcionament d'aquestes associacions.
Pues, a veure, la sessió ja la van fer l'any passat i va funcionar molt bé i les famílies que van assistir ho van agrair i van dir que havia sigut molt interessant. A més, després se'ls doni un espai obert a torns de preguntes i que puguin preguntar dubtes, que llavors a vegades fan preguntes obertes d'altres tipus, però tot el que sigui a veure amb infància o amb els seus fills, pues, s'intenta resoldre. Llavors vindrà la infermera del CAP per explicar temes de salut, temes d'alimentació, etc. Vindrà l'Anna del CEDIAP, que llavors els explica coses interessants sobre el llenguatge, sobre com adquirir la llengua i treballar-la a casa, etc. I després estic jo com a Creu Roja, que també faig una mica de mediació i d'intentar vendre que s'impliquen amb la cultura, amb la ciutat, amb la integració. I després venen a fer convidades que els explico una mica què suposa el funcionament de l'AFA, què els pot ajudar, què es pot facilitar i que els apropi, pues, a que s'integren ja que formen part de la comunitat educativa.
La trobada, que ha comptat amb el servei de canguratge per facilitar la participació, s'ha adreçat especialment a famílies amb infants que inicien l'escolarització d'I2 a I3, així com famílies nouvingudes amb estructures familiars singulars. En total hi han assistit una quinzena de persones. Des de la Paeria i el Pla Educatiu d'Entorn s'ha remarcat que aquest tipus d'accions contribueixen a millorar el vincle entre famílies i centres educatius, afavorint la cohesió social i consolidant una comunitat educativa més diversa i participativa.
I encara en l'àmbit municipal, els municipis i agrupacions de municipis que vulguin optar a subvencions del Pla de Barris i Viles de Catalunya poden presentar la seva sol·licitud a partir d'aquest dilluns. De manera excepcional, aquells municipis que tinguin una entitat municipal descentralitzada podran presentar més d'una sol·licitud, així com en aquells casos en què una àrea d'atenció especial afecti més d'una població. Les subvencions es financen amb el Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial i compten amb una dotació de 200 milions d'euros, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de la ciutadania en zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments o serveis i problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el proper dimecres, dia 15 d'octubre, i Balaguer demanarà optar a una subvenció de 20 milions d'euros per invertir al centre històric.
Segons ha informat el Departament de Territori, els sol·licitants han de presentar el programa de memòria d'intervenció integral, on es destinin com a mínim el 25% de les actuacions en els àmbits de les transformacions físiques, transició ecològica o acció sociocomunitària, i la seva justificació, la documentació tècnica i administrativa que requereix. L'òrgan instructor que gestionarà el procediment per concedir les subvencions és el Comissionariat per a l'Impuls de les Polítiques de Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i les Viles, que avaluarà les sol·licituds mitjançant la Comissió de Gestió del Fons, segons criteris tècnics i de puntuació recollits a les bases d'aquesta convocatòria. Les resolucions provisionals de la concessió de les subvencions es publicaran al taulell electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En els següents 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució provisional, les entitats proposades com a beneficiàries de les ajudes hauran d'acceptar explícitament la subvenció i les condicions mitjançant el document d'acceptació que s'oferirà. Per presentar al·legacions o desistir de la sol·licitud, tindran el mateix termini. La Paeria de Balaguer presentarà un projecte valorat en 20 milions d'euros per aquesta convocatòria amb l'objectiu de transformar el centre històric i reformar la cohesió social. La proposta de Balaguer es basa en la diagnosi feta prèviament al centre històric i s'està elaborant amb un grup motor de tècnics de la Paeria. Un projecte que també compta amb l'assessorament de l'arquitecte Itziar González, especialista en la rehabilitació de centres històrics i amb una trajectòria destacada en projectes de rehabilitació urbana. Ho explica la Paera en cap de Balaguer, Lorena González.
Ja fa temps que estem treballant en aquest sentit, amb aquest projecte que ha de ser de forma col·laborativa, participativa per part de la ciutadania, i així estem fent-ho, no? El grup motor, que són un seguit de tècnics de l'Ajuntament, s'estan reunint setmanalment, també hi anem la part política en algunes d'aquestes reunions, per veure, doncs, tot, no? S'ha de fer tota l'analítica del centre històric, els indicadors, s'ha de fer tot. I també tenim, no podem oblidar, el suport de la Itziar González, que és aquesta arquitecta social, no? Se defineix ella, que ens està ajudant en aquest projecte. Jo crec que és un gran punt a favor que tinguem el seu suport. Aquesta feina que està fent el grup motor, totes les tècniques s'estan treballant setmana a setmana a contrarrellotge, no? Perquè sí que sabíem, teníem una pinzellada d'aquesta convocatòria i sabíem que s'havia de sortir en breu. Ara sí que és veritat que tindrem aquest marge, no? Pensàvem, no, el 15 de setembre, no, ja tindrem fins a l'octubre per poder-la presentar.
Durant la fase pilot del programa Barris en Futurs, la Paeria ha participat activament en les reunions de seguiment convocades per la Generalitat, on van definir-ne la metodologia d'intervenció.
Estem acabant de definir, sobretot, veient els punts que ens donarien de cadascuna de les propostes que hem anat rebent, no? Perquè al final el que volem és que sigui un projecte coherent, que sigui un projecte que tingui en compte el que la gent demana, faltaria més, però sí que és veritat que ha de ser un projecte, sobretot això, que estigui molt ben lligat i que doni resposta al que demana el projecte, val? Que els punts que estan donant que sigui sensat el projecte, que no estigui, no, vull que no siguin actuacions així, vinga, puntuals, vull això, i vull això, i vull aquest carrer, i vull això. No, ha de ser un projecte que tingui un significat i, sobretot, un tema de cohesió social, perquè ha de ser el barri el que després l'haurà de mantenir. Val? Vull dir, volem que sigui un projecte que després quedi, no que sigui que s'acabi la llei de barris i ja s'ha acabat. No? I, per tant, perquè passi això, ha de ser un projecte coherent i ha de ser un projecte que doni resposta a tots els inputs que marque, doncs, la convocatòria de la llei de barris.
I finalitzem aquest bloc parlant que l'Ajuntament de Turana té previst iniciar els tràmits per realitzar el projecte d'un nou edifici multiusos amb l'objectiu de dotar el municipi d'un espai cobert que garanteixi el desenvolupament d'activitats culturals i lúdiques en cas d'incidències meteorològiques. L'equipament es concep com un local multifuncional diàfam amb vistes privilegiades sobre el pantà de Rial, destinat a acollir fires, festivals i actes diversos que actualment sovint s'han de traslladar o suspendre quan plou. El consistori ja ha encarregat un primer disseny de l'edifici que se situaria entre l'antic i el nou ajuntament. El pressupost previst supera els 400.000 euros i contempla una connexió directa amb el Museu d'Oficis a l'Aire Lliure, que ampliaria la seva superfície expositiva integrant-se en el nou equipament. El projecte inclou també la creació d'un mirador pensat com a element singular d'atracció turística i cultural. Aquesta actuació se suma a la inauguració aquest passat mes de febrer de la nova seu municipal, un edifici ecològic i sostenible situat a Soles, que va suposar una inversió de 620.000 euros. L'equipament, a més d'ampliar les dependències municipals, disposa d'una sala de polivalent amb capacitat per a 200 persones concebuda per acollir activitats puntuals. Aquest nou edifici se sumaria a l'adequació de l'antic consistori, construït amb pedres procedents de les cases enderrocades de l'antiga Tiurana i altres edificis emblemàtics com la Posada i la Presó per esdevenir un espai dedicat a la conservació de l'arxiu municipal i documentació històrica. Amb aquests projectes, Tiurana reforça la seva aposta per la cultura i el turisme, tot consolidant-se com un municipi de referència a la Conca de Rialb, amb gairebé un centenar d'activitats anuals. La mortalitat a les carreteres catalanes es conté durant l'estiu amb 36 persones finades, el mateix nombre que el 2024. Els ferits greus s'incrementen un 2,6% i un terç de les víctimes mortals són motoristes, vianants o ciclistes. La sinistrat, però, a Lleida es duplica, passant de 6 a 12.
Les carreteres catalanes han registrat entre el 23 de juny i l'11 de setembre 36 morts en 32 accidents de trànsit. Una xifra de víctimes mortals que suposa el mateix nombre de finats que l'estiu de l'any passat, fet que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, es tradueix en una contenció de la sinistralitat mortal. El 33,3% de les persones que han perdut la vida han estat motoristes, vianants i ciclistes. A banda, s'han comptabilitzat 240 persones greus, amb un 2,6% més que no pas l'any passat. Tot i les bones dades de l'estiu, el director de trànsit ha explicat que la sinistralitat mortal des de l'1 de gener d'aquest any ha crescut un 9,6%, amb 103 persones mortes en 95 accidents.
Si anem a parlar de la sinistralitat d'estiu, aquí destacaríem que hem contingut la sinistralitat respecte a l'any anterior. L'any anterior teníem 36 víctimes mortals, hem acabat aquest període, que és el mateix que l'any anterior, amb 36 víctimes mortals. Els col·lectius vulnerables hem reduït la sinistralitat respecte a l'estiu de l'any passat. Els col·lectius vulnerables amb motos hem reduït 5 víctimes mortals, en vianants una víctima mortal i en ciclistes una víctima mortal. Important destacar que l'estiu és quan més mobilitat d'algun d'aquests vehicles es produeix, tant ciclistes com motoristes.
La sinistralitat s'ha reduït a les demarcacions de Tarragona, amb 5 morts, 3 menys que l'any passat, a Girona, amb 6 morts, un menys que l'any 2024, i a Barcelona, amb 13 morts, dos menys que l'any anterior. En canvi, a la demarcació de Lleida, la xifra de finats s'ha duplicat respecte al mateix període de l'any passat, passant de 6 a 12. La cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís, ha detallat que aquest estiu s'ha registrat un increment del 4,2% en els controls d'alcohol i drogues respecte a l'any 2019, amb una disminució destacada del percentatge de positius, un 10% menys que l'any 2019 i un 14% menys que l'any passat. Segons Lluís, aquestes dades evidencien una major conscienciació per part dels conductors i també l'efectivitat dels controls preventius.
Sí que s'ha incrementat una detecció d'infraccions, especialment en l'àmbit del transport professional i les distraccions al volant. I a més també les dades dels fets penals ens demostren una evolució desigual però significativa. Els delictes relacionats amb els permisos de conduir han incrementat notablement respecte al 2019, amb increments superiors al 40% en les diverses tipologies. I també hem notat un augment del risc que pot ser l'abandonament del lloc de l'accident o les conduccions temeràries. No obstant, destacar que el fet d'originar un risc greu per la circulació ha disminuït. I finalment, com apuntava en relació a l'alcohol i drogues, malgrat una lleugera reducció dels fets penals per alcohol i drogues respecte al 2024, hi ha un increment respecte al 2019 molt destacat, especialment en la conducció sota els efectes de les drogues i en la combinació amb alcohol i drogues.
Pel que fa als controls de velocitat, s'han inspeccionat 841.097 vehicles, dels quals 74.587 han estat denunciats per excés de velocitat. Aquesta dada representa un increment del 56% en relació a l'any 2019, tot i que suposa un descens respecte de l'any passat. Finalment, pel que fa als fets penals, Lluís ha alertat d'un augment significatiu dels delictes relacionats amb els permisos de conduir, amb increments superiors al 40% respecte a l'any 2019 en diverses tipologies. També s'ha detectat un repunt de casos d'abandonament del lloc de l'accident i de conducció temerària. Tot i això, ha destacat que els delictes per generació de risc greu per a la circulació han disminuït. El director de trànsit ha afirmat que les limitacions de velocitat aplicades d'ençà de vehicles pesants al carril de la dreta i també les campanyes de conscienciació estan funcionant, tot i que ha admès que encara hi ha un llarg camí per recórrer per arribar a la reducció del 50% de la sinistralitat prevista per l'any 2030.
I encara amb aquest bloc de successos, l'Audiència de Lleida es jutjarà la setmana que ve un home acusat d'agredir sexualment una menor d'edat a Balaguer. El judici se celebrarà el proper dimarts per uns fets ocorreguts el 21 d'agost del 2021 a Balaguer, quan una noia de 15 anys va trucar a la porta de l'acusat per retornar-li un gat que havia caigut a un pati. Segons Fiscalia, ell la va agafar i va intentar fer-li tocaments i petons, però ella va poder fugir. La petició és de 5 anys de presó i, en cas de condemna, el fiscal proposa expulsar-lo del país quan compleixi dues terceres parts de la pena. També demana una prohibició de comunicació i aproximació a almenys 100 metres de la noia durant 5 anys. 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 3.000 euros. El judici s'havia de fer el passat 15 de gener, però es va haver de suspendre i l'audiència l'ha fixat ara pel dia 23 de setembre. Obrim el bloc agrari parlant que el Canal d'Urgell finalitza la campanya de rec el 27 de setembre. Després de la sequera de fa 2 anys, no hi ha hagut restriccions i el regadiu s'ha desenvolupat amb normalitat.
El ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, reunit en sessió aquest passat dilluns, ha acordat per unanimitat el calendari de tancament dels canals, amb l'objectiu de dur a terme les habituals tasques de manteniment, conservació i consolidació de la infraestructura. D'aquesta manera es donarà per finalitzada la campanya de rec el pròxim 27 de setembre, amb el tancament del canal principal i de l'auxiliar. Després de la sequera de l'any 2023, quan el canal es va veure obligat a tancar. La d'aquest any 2025 ha estat una campanya que s'ha desenvolupat en plena normalitat i finalitza amb unes reserves al sistema d'Oliana-Rialp de 348 hectòmetres cúbics, molt per sobre de la mitjana dels darrers 5 anys. L'any 2024 el canal d'Urgell es va recuperar lleugerament de la sequera del 23 i va tancar la campanya ben assegurat el rec, però amb un 32% menys d'aportacions al riu Segre del que hauria estat un any normal. El sistema d'embassaments, Oliana-Rialp, es trobava a 234 hectòmetres cúbics, bastant per sota de la situació actual. Durant el període d'hivern, el canal principal funcionarà amb el règim habitual, romandrà 3 setmanes tancat i una setmana obert cada mes, segons el calendari establert. En aquestes setmanes d'obertura es garantirà el subministrament d'aigua per als abastaments municipals, granges, indústries i també es podrà atendre el rec d'hivern dels usuaris que ho sol·licitin. El canal auxiliar quedarà tancat també des del 27 de setembre fins a l'inici de la pròxima campanya de recs prevista per al març de l'any 2026. La comunitat de regants es troba actualment immersa de ple en el debat sobre el projecte de modernització acordat entre els governs català i espanyol, que es votarà en una assemblea general a finals d'octubre.
I encara relacionat amb temes agraris, Fruita en Justícia Social, la plataforma que vella pels drets de les persones que venen a Lleida per treballar a la campanya de la fruita, ha denunciat que una part de la fruita que es produeix a Ponent, especialment la pera blanquilla, té com a destinació el mercat israelià. En aquest sentit, consideren que això converteix la campanya de la fruita en un engranatge més del sistema d'ocupació i apartheid que Israel exerceix contra el poble palestí. La plataforma exigeix que s'aturi el comerç agrícola amb Israel i que les institucions catalanes i espanyoles es comprometin a un boicot econòmic i polític fins que es respectin els drets humans i el dret del poble palestí a viure en llibertat. La crítica de l'entitat també posa el focus en la situació laboral de les pròpies fronteres d'Israel, ja que, segons un informe recent, s'assegura que el 100% de les dones tailandeses contactades al camp han patit agressions sexuals i que denunciar-ho pot comportar la pèrdua de casa i feina. Segons la plataforma, el model israelià combina el colonialisme extrem i l'explotació interna. Davant d'aquest escenari, l'entitat condemna el genocidi que l'estat d'Israel està acometent contra la població palestina a la Franja de Gaza i es reafirma amb el compromís de la defensa dels drets humans i la lluita pels pobles oprimits. Parlem ara dins d'un caire més social que en concurs popular el millor plat de Lleida ja té guanyadors. Amb una participació de 2.464 persones, la ciutadania ha escollit els plats més representatius de la cuina del territori. A la Plana de Lleida, el triomf ha estat per als cargols de la Llauna, amb un 46,5% dels vots, mentre que al Pirineu l'elecció ha estat l'escudella i cardolla, que ha rebut un 38,8% de les respostes.
La votació, impulsada per la Institució Catalana d'Estudis Agraris, el diari Segre, amb la col·laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través del projecte Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, la Diputació de Lleida a través de la iniciativa Gust de Lleida i l'IDAPA, han posat en relleu la riquesa gastronòmica i agroalimentària del conjunt de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. A la categoria de la plana, després dels caragols a la llauna, s'han situat la coca de recapte amb un 18,5% i la cassola de tros amb un 13%. Al Pirineu, l'escudella i la carn d'olla ha superat altres plats emblemàtics, com el rovelló, samall i julivert, amb un 22% i el trinxat amb un 17%. Les institucions organitzadores han destacat que la iniciativa vol donar valor a tota la cadena alimentària i reconèixer la feina de productors, cuiners i famílies que mantenen viva la tradició culinària del territori. El concurs també ha inclòs un sorteig d'experiències gastronòmiques, concretament el 18 de setembre a la Boscana i el 23 de setembre a Casa Quico, completant així un certament que ha combinat tradició, participació ciutadana i promoció del producte local. Amb aquesta edició, el millor plat de Lleida consolida la seva vocació per convertir el territori en un referent gastronòmic i cultural i comptarà també amb l'assistència de representants de cadascun dels òrgans, així com de les entitats organitzadores i col·laboradores.
I encara relacionat amb temes de promoció, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Terres de l'Ebre, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme, han organitzat un viatge de premsa per promocionar el turisme ornitològic al mercat nord-americà. Els participants en aquesta iniciativa són Warner Black, dels Estats Units, cantautora i observadora d'ocells, amb més de 20 milions de visualitzacions a Instagram i TikTok, Travis Layton, de Canadà, més conegut com Trap in the Woods i que té uns 250.000 seguidors entre totes les seves xarxes socials, i Manu Soler, operador turístic espanyol i especialitzat en el mercat nord-americà. El viatge que s'emmarca en la celebració aquest cap de setmana del Delta Birding Festival ha començat aquest dilluns amb la visita a l'estany d'Ivars i Vilassana, Collegats i Portainer, on han pogut observar espècies com el teixidor o el voltor negre. Aquest dimarts es passaran fins a la Conca de Tremp per veure altres rapinyaires i a la tarda coneixeran els secans de mans de melons. A les Terres de l'Ebre recorreran la reserva natural de Cebes i els parcs naturals dels ports i del Delta de l'Ebre. El municipi de Penelles tornarà a convertir la natura en escenari d'art i comunitat amb la celebració de la segona edició d'Art Natura, aquí tardor. Una proposta que tindrà lloc el proper dissabte 20 de setembre i que convida a donar la benvinguda a la tardor des d'un dels indrets més emblemàtics de la Serra del Bellmunt, Almenara. L'activitat forma part del Pla de Promoció Turística de l'Ajuntament de Penelles i es planteja com una experiència única que integra tallers artístics, música en directe i fotografia nocturna, amb l'última posta de sol de l'estiu com a moment culminant.
Així doncs, el mirador de Roca Finestres, punt privilegiat des d'on es poden contemplar panoràmiques espectaculars de la plana de Lleida i postes de sol inoblidables, serà l'escenari d'una jornada que uneix natura i creativitat. L'activitat començarà a les 6 de la tarda, amb 3 tallers participatius pensats per a tots els públics, ocells de vent a càrrec de l'Estampart, que proposa la creació de peces artístiques amb materials naturals, un taller de menjadores, conduït per l'ornitòlic Marc Pérez, que combina sensibilització ambiental i coneixement científic, i l'Hort i la Tardor, a càrrec de la Cistella de Montgai, que convida a explorar els fruits i colors d'aquesta estació a través de la creativitat. Quan el sol comenci a pondre's, cap allà a les 8:05, el públic viurà un dels moments més especials de la jornada amb l'espectacle de la posta de sol, acompanyada de la música en directe de Berta Saura Bru, que oferirà un concert íntim i proper en sintonia amb la màgia d'aquest paisatge. La vetllada continuarà a les 9 del vespre amb un sopar popular que organitza l'Associació de Tractors Antics de Penelles, que servirà llonganissa amb pa de pagès i pomes del poble a un preu de 6 euros per ració, amb tiquet disponible al punt d'informació de Penelles. La cloenda arribarà a les 10 de la nit amb la participació de l'Associació Amics de la Foto de Lleida, que enguany s'incorpora per primera vegada en aquesta activitat. Els seus membres faran una sessió de fotografia nocturna dels murals del municipi i del paisatge amb l'objectiu de generar imatges de gran qualitat que reforcin la projecció visual de Penelles i contribueixin a la seva promoció turística. Amb aquesta segona edició, Art Natura, aquí tardor, consolida uns objectius que van més enllà de la simple celebració d'una activitat puntual. L'Ajuntament de Penelles aposta per integrar la natura dins el relat turístic del municipi, descentralitzant l'oferta més enllà del nucli urbà i dels murals i situant espais com la Serra de Bellmunt Almenara en el centre de la proposta. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, amb l'únic cost opcional del sopar popular.
I abans dels esports, un darrer apunt cultural. La Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, dona el tret de sortida al 6è concurs de bandes emergents dirigit a joves d'entre 16 i 35 anys. Els grups amb un mínim de 2 integrants, que no han de tenir cap contracte discogràfic vigent, han d'estar formats almenys en el 50% per músics que resideixin a la província de Lleida. L'estil musical dels grups pot ser qualsevol dels que representen la música popular moderna actual i qualsevol dels seus gèneres: rock, pop, ska, funk, electrònica, etc. El jurat estarà format per professionals relacionats amb el sector musical. El període d'inscripció finalitzarà el pròxim 31 d'octubre. A la passada edició, el primer premi va recaure sobre Espai Dual, formació d'Almacelles, que proposava un viatge entre molts estils diferents. Mar Bosque, que amb una sonoritat indie donant l'èmfasi líric que els caracteritza, conviden a gaudir de la calidesa orgànica, plena de matisos i profunditat que desprèn el seu nou projecte, i El Agrupo, banda formada per 6 joves músics de Balaguer i Rodalies, que actualment han publicat el seu primer disc, Ciència Ficción, amb 8 temes propis, on destaca la nostàlgia de moments passats, amb ritmes característics del pop-rock. Van ser guardonades amb un acompanyament artístic valorat en 700 euros cadascun. Es pot trobar la fitxa d'inscripció a la web de l'Orfeó Lleidatà, així com a les diferents xarxes de la Casa de la Música de Lleida. I fet aquest apunt, us deixem la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Comencem l'apartat esportiu parlant de futsal, perquè el passat cap de setmana es van disputar les semifinals del 8è Memorial Quim Sala de futsal, on aglutina els 8 millors equips de futbol sala de les comarques de Lleida des de la categoria cadet fins a les categories sènior, masculí i femení. L'escola futbol sala Balaguer, comtat d'Urgell, va ser capaç de classificar el seu equip sènior masculí i el cadet a les semifinals del torneig provincial, on s'ha vist la cara i la creu de l'aventura del conjunt balaguerí en aquesta competició. La cara va ser el cadet, que va golejar per 12-0 el Trem, amb 4 gols d'Àlex Sistema, 3 gols de Jan Vilassatrú, 2 gols de Pau Cendra i Michael Velo i un gol de Kevin Robinson Durant, que van servir perquè els quadribarrats es classifiquessin per la final. El secretari de la Junta de l'Escola Futbol Sala Balaguer, Xavier Vilardell, ha explicat que l'equip que s'ha configurat aquesta temporada pel cadet s'ha dut a terme per competir amb els millors equips de divisió d'honor de la seva categoria, com són el Futbol Club Barcelona o l'Indústria Santa Coloma.
Bé, bueno, des del punt de vista del cadet, clar, hem fet un equip pensat, és un equip que ha pujat aquest any a la màxima categoria que hi ha, que és Divisió d'Honor, per jugar contra equips com el Barça o l'Indústria, Santa Coloma i tot això. Llavors, clar, hem fet un equip molt competitiu i, bueno, entenem que podria superar l'eliminatòria amb certa facilitat, perquè és un equip pensat per competir amb Divisió d'Honor.
La creu va caure al cantó del senyor masculí, que va caure derrotat per 1-4 enfront del Linyola, amb un equip experimental amb jugadors del segon, tercer equip i juvenils, en un maig que va començar molt bé pel conjunt quadribarrat, ja que Omar El Mouni va avançar al Balaguer al minut 2. 10 minuts més tard, els del Pla d'Urgell van reaccionar amb el gol d'Adam Mostafà, que va tornar a posar l'empat al marcador. Al minut 19, el partit va canviar amb l'expulsió per vermella directa de El Mouni, que va afectar un equip que ja no va saber aturar un Linyola que va posar a directa, amb les anotacions de Sergi Camats, Joan Codina i Farouk Rizzi, que van donar la victòria als blanquivermells. Vilardell va explicar que l'absència dels jugadors del primer equip venia per la gran càrrega de treball que han tingut durant aquesta pretemporada i que alguns jugadors estaven de vacances, motius pels quals els van veure obligats a fer un equip de circumstàncies.
Porteu una preparació pensada més per la temporada, que és el més important, i porten una càrrega de treball bastant important, els del sènior A, i llavors entre això i el que alguns estaven de vacances, realment, doncs bueno, es va tindre que fer un equip una mica de circumstàncies amb jugadors del sènior B, del C i algun altre juvenil. Llavors, bueno, el resultat potser no l'he esperat, però evidentment amb aquestes circumstàncies i prioritzant lo important que és la temporada, doncs és el que va passar.
L'actual secretari i portaveu de la Junta ha confessat que l'objectiu del sènior A és mantenir-se a la tercera divisió nacional i el sènior B classificar-lo per preferent.
De cara al sènior A, evidentment estem en una categoria molt alta, tercera nacional, i l'objectiu torna a ser el de sempre, que és la permanència. Durant 5 anys hem pogut aguantar la categoria, però costa molt perquè hi ha molt nivell i juguem contra ciutats molt grans i, per tant, l'objectiu seria la permanència. I del sènior B és un equip, és cert que majoritàriament és un equip molt jove, la major part són nois que l'any passat eren juvenils, i, per tant, l'objectiu seria entrar entre els 6 primers, perquè l'any que ve se separa la divisió i es fa una preferent, i, per tant, si es pogués pujar i, si no, com a mínim, mantindre'ns a primera, segur.
El rival del cadet a la final serà els maristes de Montserrat de Lleida, que van guanyar el seu partit per 7-1 davant el Mallals en una final que es disputarà el pròxim diumenge 21 de setembre al pavelló municipal de Pardinyàs de la ciutat de Lleida en un horari encara per determinar. Deixem el futsal i anem a parlar ara mateix d'escacs, perquè el jugador d'Armènia, Karen Grigorian, aquest passat diumenge va batre el rècord a l'Obert Internacional d'Escacs Actius de Vallfogona, aconseguint 9 punts dels 9 possibles. Anteriorment, cap jugador o jugadora havia aconseguit aquesta gesta. Aquest jugador es va enfrontar en diferents titulats, com per exemple Àlex Villa del Club d'Escacs Barberà, però la seva rapidesa en aquesta modalitat va fer que no cedís ni tan sols unes taules amb cap jugador. També es va enfrontar amb Filemón Cruz, el qual tampoc va poder puntuar. Tot i així, Cruz va consolidar la segona plaça del campionat amb 7 punts, cedint aquest punt amb Grigorian i 2 taules amb els jugadors Miguel Muñoz i Joan Trapat del Club d'Escacs Lleida. I pel que fa al millor jugador de la territorial de Lleida, en aquesta ocasió va ser pel jugador del Club d'Escacs Mollerussa, Jaume Rivera, amb 6,5 punts i assolint la molt meritòria 8a posició.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs dels principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que treu en portada Desarticulada al Picat, la banda que proveïa de tot manta a la Costa Daurada. Més de 31.000 articles va decomissar la Guàrdia Civil en 2 magatzems del municipi, d'unes partides que tenen un valor de 5,2 milions d'euros. També diu que Lleida, província de l'Estat amb més afiliats a la Seguretat Social, amb un 26,38% del total, i superen la Balears i Osca, que no passen del 25%. En l'àmbit de successos, destaca la batalla campal amb una 30ena d'implicats a la Mariola. Els fets van succeir el passat dissabte i la baralla es va dissoldre en acudir-hi la policia. La Mañana destaca que les Borges avisa els veïns que ocupen un bloc que, si no marxen, els farà fora. També diu complex sobre la sèquia del CUP dona la raó a Balaguer. El jutge avala un decret de la paeria per impedir que la ciutat es quedés sense aigua. I en l'àmbit de successos diu que Lleida dobla els morts a les carreteres durant l'estiu. Finalment, en l'àmbit agrari, el Canal d'Urgell acaba el rec el dia 27 de setembre. I finalitzem aquest repàs amb el Punt Avui, on treu avui un reportatge sobre la crisi de l'habitatge, que accentua les desigualtats socials i amenaça el futur de les grans ciutats. L'esportiu obre amb el Barça, activa el mode Champions. El conjunt de Hansi Flick ja es prepara per la primera jornada de la màxima competició europea, on s'enfrontarà dijous enfront al Newcastle. Amb aquest repàs, els titulars dels diaris, ara sí, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dimarts.